Tot costa.
Crec que l'empat contra Cap Verd no altera gaire les aspiracions espanyoles al Mundial, però percebo molt poca autocrítica en De La Fuente i companyia. I quan fots una pífia d'aquest calibre, em sembla sa i útil reconèixer-ho.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. El dia que ens visita, ja és aquí assegut, Dick Amem, el capità que va aixecar la 50a Copa d'Europa del Barça, i el dia en què el Salmurri Compte ens explicarà què passa amb el futur de Rafinha. Però abans, hem de passar pel Mundial. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On pares?
Doncs mira, la sede de la concentració espanyola aquí a Chattanooga, l'endemà de la sorpresa fins ara del Mundial, un empat amb Cap Verd que ha portat crítiques a Luis de la Fuente i que ha refredat, diria, l'ambient a la concentració. Avui poques bromes. Després sentirem Marino, que acaba de, tot just de parlar.
Després analitzarem el dia després de l'Espanya 0, Cap Verd 0, però ara és moment de repassar la resta de la jornada mundialista.
El Mundial al Tot Costa.
I ho farem com sempre, repassant els marcadors del dia.
Resultats.
El grup d'Espanya també van empatar Uruguai i Aràbia Saudita a un gol, i encara sort del gol de Maxi Araujo perquè salvava l'empat a 10 minuts del final. L'Aràbia Saudita, que ja va sorprendre l'Argentina al Qatar, en aquell cas en victòria. L'altre Araujo, el del Barça, no va jugar per lesió. Els quatre equips ara estan empatats amb un punt. El grup G, Bèlgica 1, Egipte 1, va jugar minuts al juvenil del Barça, Hazim Abdelkarim, i Iran 2, Nova Zelanda 2. Per tant, els 4 partits que es van jugar ahir, tots van acabar amb empat.
Pocs minuts els del davanter egipci del Barça, que fins ara només l'hem vist amb el juvenil, però la veritat és que bona pinta, bons moviments, bones sensacions, fent parella primer, fent parella en el tram final de partit amb Marmuix i entrant en substitució de Salah, l'ex del Liverpool.
Agenda.
Debuten dues favorites. Avui bon menú. A les 9, França-Senegal. A les 3 de la matinada, Argentina-Algèria. Entremig, a la mitjanit, Iraq contra la Noruega de Holland. I a les 6 de la matinada, hora vostra, la tercera de les 4 debutants d'aquest Mundial, Jordània, que juga contra Àustria, que no juga un Mundial des del 98, per tant, es podria considerar gairebé també debutant, aquest últim partit a San Francisco.
Jordània-Àustria a les 6 del matí, eh? Vaja, un autèntic omplepistes.
Complicat de seguir, sí.
La veritat és que sí.
El protagonista.
Leo Messi, perquè aquesta pròxima matinada, com dèiem, debutarà el seu 6è Mundial. L'argentí té el repte de revalidar el títol guanyat a Qatar i, com aquell que diu, juga a casa, on el veuen habitualment vestit de rosa. Avui a Kansas ho farà amb l'Albiceleste. Avui també tenim el debut de l'altre finalista de Qatar, la França d'Mbappé i Dembélé, a qui en els últims temps ha sumat Olise, una davantera difícil d'igualar, al davant la Senegal de Sadio Mané, amb el cartell de campions de la Copa d'Àfrica sobre el camp, com a mínim.
Ens mirarem de prop aquests dos debuts, passarem per Kansas i per la concentració de la selecció argentina, i també parlarem amb un home, de fet, amb el nostre corresponsal encara a la Ligue 1, per analitzar les opcions franceses en aquest Mundial.
La notícia.
La notícia del dia és la que la selecció de Tunísia ja té nou seleccionador després d'haver fulminat Sabri Lamouchi per 5-1 davant Suècia de la primera jornada. Han fitxat Hervé Renard, que el recordareu perquè va ser el seleccionador de l'Aràbia Saudita, que va guanyar precisament el partit del Mundial, el primer partit de l'Argentina. Els van guanyar l'Aràbia Saudita, van protagonitzar aleshores la gran sorpresa guanyant l'Argentina.
La veu del dia.
L'estrena de la selecció d'Iran venia precedida de les tensions pel conflicte amb Estats Units. Les grades es van omplir d'aficionats iranians. A partir d'aquí, divisió, perquè part de la mateixa afició, com ara sentíeu, va xiular l'himne, la major part immigrants que viuen a Nord-Amèrica i que no estan d'acord amb el règim de la Guàrdia Revolucionària Islàmica. També es van ensenyar banderes per revolucionàries. Acabat el partit amb aquest empat a dos, el seleccionador Amir Galenoi es va queixar del tracte que estan rebent. Cal recordar que es troben concentrats a Tijuana, a Mèxic, que només els deixen venir a dormir la nit prèvia al partit. Després del partit havien de volar un altre cop des de Los Angeles cap a Tijuana. A més de les restriccions en els visats, que no van permetre que viatges ni el president de la federació, ni el cap de comunicació, ni el director de l'equip. De tot això es queixaven, perquè entre les càrrecs són fins a 15 persones que no han permès l'entrada al país, que formen part de la delegació d'Iran. Bàsicament han entrat jugadors i staff, i el mateix que passaran els dos pròxims partits que els queden d'aquesta primera fase.
Que ja és mala sort que no et vulguin als Estats Units i els tres partits de la primera fase et toquin tots als Estats Units.
De fet, ells van demanar jugar-los a Mèxic, ja, i la FIFA no va voler.
Ja, però que vull dir que, per exemple, Espanya en té dos a Estats Units i un a Mèxic. Els iranians els podia haver tocat el mateix, doncs no. Coses del futbol i també coses, evidentment, del bo d'en Gianni.
El gol.
El primer gol de Nova Zelanda, el del davanter Elijah Just, per la seva qualitat amb un toc suau, controla la pilota amb una cama per poder xutar amb l'altra. És el gol que obria el marcador, però encara en va fer un segon el mateix Just, un jugador de 26 anys que juga al Motherwell escocès i que vol aprofitar l'aparador d'aquest Mundial per potser que li surti una altra oportunitat. De moment, amb els dos gols, una de les sensacions d'aquesta primera jornada.
La Sonia ha parlat de Just en un impecable anglès, però amb ell,
per,
jo,
és
per mi és Just, Jordi Just, el cap de tècnica de Catalunya Ràdio, que en el seu moment, en la seva joventut, també era un gran golejador. Ara també, però ja no tant.
L'anècdota.
Que per fi va debutar el jugador desconegut més conegut del Mundial, Tim Payne, aquest lateral dret de Nova Zelanda, que té 6 milions de seguidors a Instagram i fa unes setmanes en tenia 4.700, gràcies a que un dia un creador de continguts argentí va decidir demanar una empanteta per ell i el va tornar popular en només unes hores. Amb el Mundial començat, cal dir que ja té nous competidors, com per exemple Bosinha, el porter de 40 anys de Cap Verde, i en parlàvem, després el vam sentir, després del partit, va ser MVP de l'empat en el debut, i que ha passat de 50.000 a anar a camí dels 7 milions de seguidors en 24 hores. L'última vegada que ho he mirat estava a punt d'arribar-hi, no sé si ja ha arribat als 7 milions de seguidors.
En fi, això de les xarxes socials és una cosa de la qual tots en menor o major mesura hi participem, però que és un fenomen incomprensible i a vegades un punt estrafolari.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què has descobert?
Doncs que el primer Mundial de 48 seleccions, les diferències són més petites entre les seleccions que les que pressuposàvem. Imaginàvem que seria una Mundial on passaran totes les seleccions, que serà una pretemporada a la fase de grups, i la cosa no ha anat per aquest camí. Més enllà de l'empat de la gran candidata a Espanya, o una de les grans candidates, contra una selecció debutant com a Cap Verd, l'africana, aquesta matinada, per exemple, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita han representat molt bé el que està sent aquesta primera jornada a les seves confederacions, perquè estem parlant d'una campiona del món com Argentina, com el Brasil. Ja sabem que el bloc sud-americà sempre és un dels que té més protagonisme a un Mundial. Doncs l'Uruguai no va poder amb l'Aràbia Saudita, i és que les seleccions asiàtiques han començat resistint i sobrevivint. És veritat que en molts partits, com en aquest cas, perquè la segona part l'Uruguai va ser superior, però compte, Jordi, l'Uruguai va empatar, el Brasil va empatar, l'Equador va perdre, el Paraguai va perdre. És a dir, no hi ha cap selecció sud-americana fins al moment que hagi guanyat. Veurem què passa amb Argentina i Colòmbia. I això és molt estrany. Però és que justament en aquesta, diríem, reducció de distàncies o sobre el que pressuposàvem, les seleccions asiàtiques, Corea va guanyar, Austràlia, que és zona asiàtica, va guanyar, Qatar va empatar, Aràbia Saudita va empatar, Japó va empatar i Iran va empatar. Encara queda per jugar Jordània, aquest partit que miraràs demà contra Àustria, Iraq
tu sí
i Uzbekistan. Jo sí.
Sí, tu sí, eh? Sis del matí.
No, però no el veuré en directe.
Ah, d'acord, d'acord.
No.
Molt bé.
El veuré en diferit. Bé, la qüestió que les seleccions asiàtiques cap amunt, les seleccions sud-americanes cap avall. No he entrat a les europees, perquè les europees són tantes que hi ha de tots colors, de decepcions i de confirmacions. Però, vaja, que si ens pensàvem que pujar 48 equips faria les classes socials més definides, la primera jornada continua el futbol trencant guions.
Les sud-americanes ajuden?
Sí.
Cap victòria, has dit?
Cap victòria. Dos empats, Uruguai i el Brasil, campiones del món. Dues derrotes, l'Equador i el Paraguai.
A veure què fa aquesta matinada l'Argentina, i segur que encara me'n deixo alguna més.
Colòmbia.
Que... Colòmbia...
Deixes Colòmbia. Que... Sí, bé, falten l'Argentina i Colòmbia per jugar.
Segurament les millors del moment, també val a dir-ho, en l'escenari sud-americà, a veure com arriben els colombians. En fi, doncs, aquesta és la mirada del Ricard Torquembada, que veu un Mundial amb menys distàncies del que ens podíem imaginar amb el show de les 48 seleccions que ens ha muntat Infantino. Ricard, abraçada, gràcies.
A tu, adéu.
Fins aquí el repàs del Mundial. Abans de saludar el Dica Mem, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Repassem la resta de l'actualitat esportiva d'avui.
Pendents del futur de Rafinha, el brasiler decidirà el seu futur un cop finalitzi el Mundial. El Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i al Granada. El Madrid ha anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027.
Encara hauria d'estar sancionat per la trompada al jugador del Getafe, però ja l'han renovat.
El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
Espera't un moment, Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Per què et poses les mans al cap si ens has estat
perquè
dient que
és
això...
És la segona vegada que passa.
Ja, però aquest ja no era el teu Lleida, ens vas dir.
No,
per
però...
Tant, se te'n fot.
Però, no se te'n fot. Porta el nom i l'escut.
I... Bueno, el nom l'ha canviat 3 cops, ja, de la Unió Esportiva...
No, el nom complet, però es diu Lleida.
Això sí. Per tant, li reconeixes un petit, una petita continuïtat sentimental.
I porta els colors.
Portava
els colors, van fer un desastre.
Doncs la veritat,
no
és que, la veritat és que una autèntica tragèdia...
Segona vegada.
Sí.
Ens passa.
És una tragèdia i és lamentable. En fi, no ho diré millor que el Miguel.
L'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós, i el femení ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més fins al 2027. Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. S'enfronta el Barça al Pozo Múrcia en una final, el millor de 5 partits amb el factor pista a favor. Els blaugrana aspiren al 8è títol de Lliga. Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta, i segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda.
Abans que comenci el partit, passarem pel Palau amb el Francesc Ripoll.
El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de la Lliga ACB. L'Unix Girona no comptarà amb Koulibaly la pròxima temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada.
Una notícia que ja s'intuïa, però que és terrible per l'Unix Girona, la millor jugadora de l'Uni amb diferència aquesta temporada.
En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP de la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit del germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. I en tenis, Paula Badosa, el torneig de Berlín d'herba als setzens de final, ha guanyat a la neerlandesa Susan Lamens per 6-3 i 6-2. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les pròximes 3 temporades, i en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercek Novi Montenegrí.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
I que podeu trobar tant a Facebook com a Twitter com a Instagram del Tot Costa, i la pregunta diu així: després de l'empat contra Cap Verd, continueu veient Espanya com una de les favorites per guanyar el Mundial? Hi ha tres opcions: sí, ja no o mai m'ho ha semblat.
Doncs després repassarem les vostres opinions. De fet, després comentarem el dia després d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0, des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607-07-09-28.
Vaig volant, que tenim una feinada de por. El Miguel Rico ja l'hem saludat. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sergi Soler, bona tarda. Tot en ordre, tot bé?
Tot bé.
Tot fantàstic.
Vinga, fot-li, salva.
Tot costa una dècada.
Amb la situació econòmica que tenim al club, ens està obligant a que si aquest any guanya la Copa Europa, que la pot guanyar, automàticament tenim un entrenador per 3 anys amb aquest sou. És molt, molt, molt alt. ¿Vale?
Fora de mercat, sí.
Ell ve amb una suposada oferta del PSG. El directiu en aquell moment, que es diu Eduard Coll, trasllada aquesta oferta, com quan passa a vegades en futbol.
Jo no tenia cap ganes de contestar ni de tornar a entrar, i a partir d'avui aquest tema per mi quedarà tancat. Em sembla que el senyor Enric Masip està equivocat. I tots els que creien el que deia ell, està equivocat, perquè a les proves me remito. Més clar i més transparent no puc ser. Em sap molt de greu tindre que sortir a dir tot això, però és que m'estan deixant de mentir, eh?
Tot costa una dècada.
Eren temps d'una mica de mal rotllo a la
secció.
Sí. No, és molt oportú pel contrast, perquè fa 5 anys hi havia un mal rotllo que feia por a la secció d'handbol del Barça. Ara tots són flors i violes, perquè en aquest temps han caigut 5 Champions i com... 3?
En 5 anys, 3.
I com ho he dit jo, això?
Que han caigut 5 Champions, 5 Final Fours, 3 títols.
Ah, ho he dit, bueno, al revés.
Ho pots dir d'una altra manera, 4 en 6.
4 Champions en 6 anys. 3 en 5 ho deia perquè venia just després d'aquest episodi amb la sortida...
Sí. Venien de guanyar la Champions.
Exacte, de Xavi Pasqual. I la veritat és que, tot i que la sortida va ser traumàtica, tant la de Pasqui com la del David Barrufet, el temps i sobretot els títols han acabat donant la raó a Laporta, al Masip i qui sigui que va prendre la decisió. Vinga, va, que tenim precisament aquí un protagonista d'aquest flors i violes a l'handbol blaugrana.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui el Salvapou ha volgut arrencar, suposo que en atenció al nostre protagonista, amb el nostre grup francès o francòfon de referència, Les Rencars, Les Risques de ta vie. Suposo que el risc de la teva vida. Senyor Dicamem, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Muy bien.
Coneixies Les Rencars?
No.
És que són un grup d'aquí, de Catalunya, que fa cançons en francès, i jo trobo que sonen molt bé.
Bueno.
Te les pots apuntar. Ui, no t'ha interessat gaire.
No és mi estilo de música, però...
Ah, d'acord. Hip-hop? Ah, que a ell li agrada el hip-hop.
Sí, és hip-hop, el teu estil.
Bé, si algun dia vols una cosa més tranquil·leta, això també va bé. Dic que he vist... Ara anem a l'handbol, eh? He vist, quan parlàvem de França, del partit de França d'aquesta nit, que aixecaves el puny, per tant, dedueixo que estàs seguint el Mundial i que, bé, fins ara no gaire, però que el veuràs.
Sí, sí, sí. Alguns partits miraré el de hoy, seguramente, y después depende también del horario un poco, ¿no? Y, pero sí, lo seguiré.
Porque hi ha un perill que t'adormis durant el partit, encara que sigui espectacular.
Bueno, puede ser, sí.
Es poden quantificar les hores que has dormit des que va, des que va acabar el partit de Colònia? Difícil.
Poques,
d'acord. Salmo, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Salmo, evidentment, la veu de la Champions del Barça a Colònia ens acompanya, faci foc.
No, d'entrada enfoquem-ho sobre això, sobre la celebració, perquè sempre es diu que al Barça d'en Bol les coses se celebren poc, almenys de portes enfora. No sé si encara dins de l'equip esteu... Aquesta és una setmana de celebració o no?
A la setmana no, perquè al final hay gente que se tiene que ir y bueno... Es así, pero es verdad que se ha celebrado bastante bien esta. También al tener el grupo más joven, tenemos mucho más niños, entre comillas, y entonces ahí ha habido más fiesta de que hace dos años, por ejemplo.
¿Y el que da para los nens ets tú?
No, tampoco, tampoco voy a decir eso, pero de los más responsables, sí.
No, no és conya.
El tiempo pasa. Por todo lo que pasó este año y la forma como trabajamos, hay gente que muy importante que se fue del club, vino otros fichajes jóvenes que han respondido, que han dado pasos adelante. O sea que a nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado. O sea que, no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho... Estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
Ara entrem una mica al que ha estat esportivament aquesta Final Four, però abans, i sobre això una mica de les celebracions, tampoc el que vol dir que ens enganyi del tot, perquè una mica... quan acaba el partit i comencen les primeres celebracions, aquest home tampoc et pensis que està allà intentant posar ordre. Sí, al contrari, només perquè... tinguis un petit exemple què va passar a dalt de l'avió.
Bona a tots. Increïble. I ara... Tot el camp! És un clan! Som la gent del gran!
Fas veure que ets el responsable, però en realitat...
Aquest és el responsable. En realitat ets
el mestre de cerimònies. No, i encara trobo que has triat un document mesurat.
Bé, he trobat el més acord possible. En tenia d'altres. Diguem-ne que en tenia d'altres.
Tot això em recorda que he començat de pena l'entrevista, perquè el primer que has de fer quan reps un campió d'Europa és felicitar-lo. Dic que felicitats. I la segona, gràcies per complir amb la tradició, que és que dedicament ve sempre a visitar-nos, sempre el dia després, o dos dies després, en aquest cas, després de guanyar la Champions. Passem per la final un moment. Per tu la final confirma que us enfrontàveu als dos millors equips del món en el moment?
Sí, porque por los jugadores que hay en el Barça y también en el FC Berlín, es el equipo que ahora mismo todo el mundo está hablando esos últimos dos años. Por muchas razones, ¿no? Pero no, yo creo que por primera vez o pocas veces llegan los favoritos al final o los mejores, y esta vez ha sido el caso y contento de que haya ido de nuestro lado.
És evident que sense fer una gran Final Four no pots guanyar la Champions, però crec que la primera meitat contra el Fuchs de Berlín veu estar a un nivell molt difícil, i jo crec que és dels millors minuts que he vist des que jo vaig a Colònia a la Final Four, o almenys els últims anys segurs. O sigui, aquells primers 30 minuts són excepcionals.
Sí, és increïble, perquè jugamos el día antes, más tarde, vamos a prórroga, entonces tenemos más cansancio, ¿no? Pero empezamos el partido en defensa, en ataque también, creo que estamos a 4 o 5 en la media parte.
De 4. Y de 4 que realmente no reflectían la diferencia.
No, no, porque también es un buen equipo y ellos juegan, pero no, increíble lo que hicimos. Creo que está la final, obviamente que es un gran equipo y podían haber vuelto, pero la teníamos bastante controlado y no era fácil. Però té, sí, mucho mérito lo que hicimos.
Sou un equip carregat de talent i, per tant, que pugueu arribar a tenir un nivell molt alt de joc, diguem-ne que no sorprèn relativament. A mi el que sí que em sorprèn és que sou un equip molt jove i que heu tingut una regularitat i una constància. Colònia sempre hi ha revolts, i durant tota la temporada, però Colònia especialment, i us heu mantingut sempre concentrats, amb el nivell òptim.
Ja, és això. Jo crec que al final és el que hizo la nostra força també este any. Siempre hemos sido a nivel de grupo regulares, perdón, y siempre hay uno que ha dado un paso adelante, y cuando uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
3 Champions en 5 anys amb Ortega, ara ho he dit bé, 4 de les últimes 6, que són les 4 que tens al teu palmarès, són números gairebé de Dream Team.
Ja t'he dit que no havia posat tots els àudios, ja t'he dit.
Sí, bueno, sí, són bons números. Són bons números i ja està, hay que... Al final jugamos y entrenamos para intentar ganar títulos y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder ganar con el Barça y ojalá podamos sumar más Champions.
Claro, para arrodonir la historia, la cinquena abans de marxar, ¿no?
Me encantaría, la verdad es que... y mira que hemos terminado hace 2 días, pero lo tengo en mente. Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme... con otra Champions.
És veritat que ara toca cada 2 anys i s'haurà de forçar una mica la màquina, però realment seria
sí,
un...
Realment t'has agafat aquesta idea de marxar guanyant la Champions com, diguem-ne, el teu foc intern per la teva última temporada, eh?
Sí, és mi último reto aquí en el Barça i seria increïble poder irme con 5 Champions i si no se gana, pues nada, però... Lo seguro que lo daré todo para mi último año.
Sí, pot ser que a la final de l'any vinent no sigui contra el Fuxe, més còmode, no?
Sí, la verdad es que sí.
Hi ha hagut algun punt d'incomoditat? Tu és evident que volies guanyar, però els de l'altra banda... ¿Qué fot aquest tio?
No. Al final también entienden que, bueno, que soy jugador del Barça y también he sido bastante claro antes de... Porque se me ha preguntado, obviamente, antes del partido... Soy un jugador del Barça y hasta que esté aquí daré el 100% y que sea contra Berlín o cualquier equipo, lo que me importa es el Barça.
Ets el capità, ets el jugador, ets l'esportista, ets la persona que ha aixecat la 50a Copa d'Europa de la història del Barça com a club. No sé si ets conscient de la importància d'aquesta fotografia, gairebé.
No soy muy consciente. La verdad te voy a decir una cosa. Cuando levanto los títulos, por ejemplo, siempre me preguntan por qué los das a los demás y no la levantas tú. ¿Te da igual? Y no es que me da igual, pero creo que hasta el día de hoy no soy consciente. Sé dónde estoy, sé lo que es ser un jugador del Barça, pero no soy consciente de la importancia de ser un capitán del Barça. Entonces creo que por eso no me doy cuenta de que, bueno, pues es algo obviamente que soy, me siento orgulloso, pero... Bueno,
i per això a vegades ens oblidem del braçalet.
Ara que dius... Qui és un malparit? Ara que dius això, que no ets ben bé conscient del que representa ser capità i aixecar els títols, l'any vinent sí que sabem, perquè així ho ha fet Ortega, que ja no seràs el capità. ¿Et sap greu o entens que és com
no,
són les regles?
No, son las reglas, lo entiendo perfectamente. Ha sido el caso con otros jugadores antes, o sea que lo sabía y no tengo ningún problema con eso. Son las reglas y ya está.
Va dir el Carlos, el míster, al club de la mitjanit, el diumenge, després de la final, que per ell havia estat una temporada molt difícil de gestionar a nivell de grup. Des de dins del vestidor també ho heu sentit així?
No. Bueno, por lo menos yo no. Ha habido cosas, obviamente, que han sido complicado, pero creo que al final él ha gestionado bastante bien el grupo. Los jugadores en forma estaban jugando. Claro, hay jugadores que querían jugar más, pero al final él toma las decisiones y ya está. Pero yo creo que lo hizo muy bien y, bueno, pues de hecho hemos ganado por eso.
Des que has tornat de la lesió, no diré que hagis tingut menys protagonisme, però sí que has tingut menys minuts. I això, en teoria, serà la tònica de l'any vinent. Et sents còmode en aquest nou paper, per dir-ho així?
Sí, yo creo que todo lo que pasó antes está ya detrás mío. Y estoy seguro de que el año que viene veremos la versión de mi versión de verdad, incluso una mejor, porque, como te he dicho, quiero darlo todo para la última. Y bueno, pues es de todo se aprende. Es la primera vez en 10 años que tengo una temporada mala. Entonces, ya está. No...
Sí, ¿creus que no has fet una bona temporada?
A nivel personal, no diré mal temporada, porque si miramos los números tampoco estoy... Pero sí que yo soy consciente de que puedo hacer mucho más y me hubiera encantado hacer mucho más, pero es así. Han pasado cosas también que sí. no puedes quitar así. Yo, como lo decía un poco ahí también en Colonia, todo este periodo de mi salida, mi niño, muchas cosas, no pensaba que iba a ser tan duro. Y la verdad es que ha sido algo que me ha desgastado mentalmente muchísimo. Y entonces hay que darle el tiempo a esto, hay que entender qué te está pasando. Y es lo que he hecho, y por eso creo que también he estado mejor en la segunda parte de la temporada, porque había entendido las cosas, sabía mi papel, sabía lo que tenía que hacer, cómo salirme de esta situación, y es lo que hemos hecho, y sobre todo hemos ganado, que es lo más importante. Al final el Barça no se trata de dedicar, se trata de un equipo que quiere ganarlo todo. Obviamente tengo mi papel importante dentro, pero ha sido diferente a otros Champions, sí, pero es así, y estoy muy feliz de poder haber ganado la Champions, de verdad.
No ha acabat malament del tot la temporada. Escolta, per acabar amb els dubtes tècnics, me n'has de resoldre un. Abans de la Final Four vaig sentir Ortega que deia Gitzel és el millor jugador del món. I jo, que no en tinc ni idea, molt menys que Ortega, per descomptat, pensava jo crec que és el dicamem qui té raó.
Ahora mismo, siendo honesto, es Matías Gitzel. Está a un nivel increíble, una máquina de por meter goles. Creo que somos dos jugadores muy diferentes. Yo no tengo esa mentalidad de jugarlo todo 60 minutos cada partido, meter 10 goles. Obviamente que quiero tener mi protagonismo, pero creo que soy más de equipo, digamos. No tengo tanto esa mentalidad de los récords y estas cosas. Yo quiero ganar títulos y obviamente quiero ser el mejor, pero esto viene también ganando. Y estaré un poco al revés.
Però aquesta ambició la tens, perquè quan vas venir a explicar-nos sí, per no, què claro. Marxaves, un dels arguments era vull que em reconeguin com el...
Sí, no, claro, es para eso que trabajo también, pero esto pasará por títulos que puedo ganar ahí en Alemania, cuando estaré, hacer ganar a un equipo que nunca ha ganado Champions, por ejemplo, no sé si van a ganar el año que viene, espero que no, pues hacerle ganar una primera Champions, ganar una Bundesliga, tener buenos números, y eso en teoría pues me debería de ayudar un poquito más.
Sí, és el combo, eh? Marxar guanyant la cinquena amb el Barça i a sobre que no la guanyin ells, que vull que la guanyin si no, de casa amb mi. O sigui, tens important. Tot calculat, eh?
No. Tampoco eso, pero obviamente hasta que esté en contra yo quiero ganar.
Evident.
És així.
Sempre mesurem el Barça d'en Bol per la Champions, per les victòries, l'equip quantes Champions ha aconseguit, però crec que hem de pujar en valor i posar l'accent al ple de títols, al 7 de 7. Haver guanyat tots els títols que es juguen en una temporada, perquè això és la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va passar amb Xavi Pascual i ha passat amb Antonio Carlos Ortega. I tu, d'aquestes tres vegades, hi has estat present en dues d'elles. No sé si a dins és una cosa que tens en ment, que tu has plantejat, o que poses en valor.
No me da igual, la verdad. Yo quiero ganar, es lo único. Lo que he hecho antes ya ha pasado. Yo quiero seguir sumando y al final, cuando ya se terminara mi carrera deportiva, ya miraré lo que he hecho.
Doncs l'última és obligada. Com desconnecta Dicamem després d'una temporada tan complicada com la que ens has explicat i tan exitosa?
El Dicamem de hace dos años iría de vacaciones con amigos. El de ahora, pues, irá con su familia, su mujer, su niño, a descansar, tomar el sol.
I content.
¿Y qué?
Y content.
Y contento, obviamente.
D'acord.
Y contento y ya está. Tenemos la suerte también de tener hasta el 10. Nos dieron muchos días de descanso, o sea que lo voy a aprovechar al máximo para poder volver fresco el año que viene.
Doncs sens dubte que tu has i que us heu guanyat. El Dicamem, el capità del Barça, que ha aixecat la 50a Copa d'Europa i el més important per la secció, la quarta en 6 anys. Dic, agafem el compromís, tornar l'any vinent amb la 5a.
Vale, perfecte.
Moltíssimes gràcies i a descansar. Gràcies. El Dicamem, vaja, ja gairebé un habitual del Tot Costa, quan ell vulgui el podríem fitxar com a tertulià. De moment ha vingut a explicar-nos com ha estat aquest nou triomf europeu de l'equip. Ara farem una pausa i tornarem a obrir el bloc mundialista. Però, atenció, abans, què passa amb el futur de Rafinha? Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres!
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen
com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Sitting in the Dock of Bay, assegut al port de la badia, sí, com una cosa molt reflexiva. Avui fa 68 anys o és de l'any 68? Tal dia com avui es va publicar aquesta cançó, que és de Otis Redding, efectivament. Rico manifesta indiferència, te l'han posat per tu, eh?
No, per mi, jo estic sempre agraït.
Miguel, home, aquestes són les que posaven amb
això, tio, és magnífic,
Miguel,
això.
El Rico, que, diguem-ho tot, ha obligat a aturar l'aire condicionat de l'estudi i passant una calor terrible.
Una cosa és venir a disfrutar i una altra cosa és venir a patir. Si has de venir a patir...
Miguel, pots venir als Estats Units a començar a pagar aires acondicionats?
Bueno, això que fas tu, jo fa 30 anys que ho vaig fer. A l'últim Mundial dels Estats Units ja vaig ser... I vaig apagar...
I ja et vas congelar.
No, esclar. Sí. S'ha de treballar en les condicions. Jo comprenc... Vull dir, els de Lleida ja estem acostumats a la calor. Però també estem acostumats al fred. Però una altra cosa és que el fred et vingui directament al clatell i surtes d'aquí garrativat.
Molt bé, ara ja no està garrativat, en canvi el sector més a l'oest, més a l'est de l'estudi, haurem d'anar directament a la dutxa. Assegut al port de la badia, és possible que hi estigui Rafinha, Salmo, que pel que arriba de la concentració del Brasil, pot ser que hagi d'acabar l'estiu meditant.
A veure... Tot parteix d'una informació de Globo Esporte, un mitjà proper a Globo Esporte, premsa del Brasil, on s'explica que l'Al Hilal...
Deixa'm dir que un mitjà generalment molt ben informat, sí, de tot el que passa als budells de la selecció brasilera.
On explica que l'Al Hilal estaria sondejant Rafinha de cara a una incorporació a aquesta propera temporada i que el futbolista estaria considerant valorar aquesta possibilitat. Ara mateix, la idea amb Rafinha és que tots els escenaris estan oberts. La seva idea era no sortir del Barça, però...
Així ho va dir.
Sí, sí, sí. Després del Mundial podria ser que replantegés aquesta sortida i l'opció de l'Aràbia Saudita. És cert que hi ha una proposta en ferm de l'Al Hilal. Una proposta que, d'un costat, seria un traspàs important pel Barça i que, pel que fa al jugador, seria una millora superlativa.
Sí, general.
Superlativa del contracte que té signat com a blaugrana. Ja saps que temps enrere el Xavi Campos va explicar que hi havia una mena d'acord tàcit entre el Barça i Rafinha, que si arribés una bona proposta se'l deixaria sortir. Doncs aquesta proposta ara està damunt la taula i Rafinha el que diu és...
De fet, ja la teníem la temporada passada.
Sí, sí. Després del Mundial en parlem.
T'haig de dir que a mi em tranquil·litza...
De fet, recordareu que quan el Campos va explicar aquesta informació també ja apuntava directament cap a l'Aràbia Saudita. Jo crec... Això ho parlàvem fa unes setmanes i dèieu, no, però és que Rafinha ha dit... Sí, sí, però és que l'estiu és molt llarg i potser acaba quedant-se al Barça, eh? Però que aquesta opció està contemplada des de l'estiu passat, és que... Recordo que quan el Campos ho va explicar, semblava gairebé impossible pel fet que el Barça, perquè ell havia tingut un gran rendiment aquella temporada, però ell ja tenia en marxa que o en ment que després del Mundial les coses canviaven.
T'haig de dir que a mi em tranquil·litza que aquest acord de si arriba una bona oferta surti, sigui a canvi d'un traspàs important pel Barça i no sigui un Íñigo Martínez. Això em tranquil·litza.
Home, sí, home, és que com dos anys seguits
el que t'hauria de tranquil·litzar és que ja tinguin el Gordon fitxat.
Això, sí, aquí és on anava.
Que per això...
Si això és... Si el Barça té contemplat aquest escenari, jo li trobo...
Des del món que fitxen a Gordon, tenen aquest escenari contemplat.
Clar, és que jo el que no acabava de veure clar és el fitxatge del Boden Flash, el preu que has pagat al Boden Flash, si és que no estava clar que hagués de ser titular.
Ja vam comentar aquí algun dia que aquest fitxatge només es podia explicar amb les circumstàncies que va ser en funció del futur de Rafinha.
Però en aquell moment, l'últim que sabíem de Rafinha és que no es volia moure d'aquí.
Sí, però quan tu fitxes amb un jugador, direm, per la mateixa posició...
Home, però la temporada és molt llarga, necessites un no seria suplent Rafinha, de garanties... Sí, aquest any hem vist que
això és el que va
ser.
I un altre
tema, per ser suplent. Rafinha, quan avui estàs parlant amb el Jan Virgili perquè vingui aquí a sortir i jugar els últims 20 minuts i revolucionar els partits, jo crec que això del Rafinha està bastant encantat.
Vull dir que Rafinha, si no és aquest estiu, serà l'estiu vinent... i tu ja vas tenint el recanvi...
Doncs has de profitar,
ara. Ara que estàs a l'1-1, clar, per això t'ho vull dir que o sigui, que Gordon ve a fer de Rafinha a mig termini, segur, tant a curt termini com aquesta temporada, jo crec que era un escenari que el Barça... no dic que descartés, perquè no el descarta venir de bon tros, però sí que no era la idea.
Jo crec que... de les coses que depèn del Barça dels últims anys és a no tenir... massa miraments, perquè la nostàlgia és una errada molt gran. Hi ha hagut temporades, moltes temporades, que el Barça de no em cal fitxar, ja tinc els millors. Però clar, si no fitxes, els millors van perdent pes i potencial i tu no tens recanvi. La diferència aquest any, per exemple, entre el Barça i el Madrid és que el Madrid ha de fer un equip de pressa i corrents per l'any que ve. No, el Barça pot pitjar per 4 o 5 anys.
Sí, sí.
Que el Rafinha té una oferta sensacional i té el contracte de la seva vida perquè li quadruplicaran la firma, pues escolta, marxa perquè has fet, has rendit com un campió i nosaltres ingressarem 70 o 80 quilos i podrem fitxar un jugador potser de 20 anys o 19 que ens garanteixi un futur amb condicions. I bueno, pues és més fàcil tenir aquest noi de 18 anys o 19 començant d'aprenent al Barça i ser suplent algunes vegades, que tenia el Rafinha de suplent. Jo no el veig de suplent, el Rafinha.
Però qui és el jugador?
No ho sé.
Val.
No, però és que, a més, no ha de ser la mateixa posició, perquè ja tens el Gordon aquest i estàs parlant de repescar el Virgili. No? Pot ser que hi hagi alguna altra posició al camp susceptible de millora, amb jugadors incloent la possibilitat de que hagis o puguis desprendre d'algun altre jugador que en principi no el vendries, però...
Si
pots fitxar un altre de millor, doncs el fitxes.
Jo crec que si totes aquestes peces, tot aquest domino cau en aquesta línia, em sembla que s'ha d'elogiar la planificació del Barça, perquè tens una possibilitat, ja tens la solució, i a més ara ho comentava el Miguel Salmo, fins i tot estàs tenint un segon backup, un segon... extrema esquerra, com Jan Virgili.
Sí, explicava a l'Esport aquesta setmana una trobada entre Deco i la gent del jugador. Aquí no t'ho has de mirar només amb ulls esportius, que també, però hi ha una circumstància econòmica que crec que pesa molt a l'hora de concretar aquesta trobada. És a dir, Jan Virgili és un futbolista que ha tingut una bona temporada al Mallorca, clàusula de 30 milions d'euros, que amb el descens del Mallorca la clàusula ha caigut a 12 milions d'euros. El Barça conserva el 40% dels drets del jugador. Per tant, és un jugador que per uns 7 milions d'euros aproximadament podria sortir al Barça. I, a més, has de comptar que en el seu dia, la temporada passada, el Barça va rebre 3 milions i mig per part del Mallorca. Vull dir que, a nivell numèric, és una opció realment...
Com dirien els argentins, hay que comprarlo, aunque sea para venderlo.
Ah, exacte. Clar, és que és l'altra opció. Si realment al final no surt Rafinha, aquest jugador evidentment et sobrarà i jo crec que tindrà mercat. No crec que una gran quantitat, però no tindràs problemes per col·locar-lo. En fi, que bona planificació del Barça i esperarem esdeveniments perquè el Salmón ha dit que Rafinha marxi.
Que avisin amb cert temps, que no passi sobretot el que va passar amb Íñigo Martínez la temporada passada, perquè jo no crec que aquestes alçades a Hansi Flick li faci gràcia perdre a una de les figures més importants.
Que la diferència, és que ja tens fitxat
sí,
el substitut.
Sí, correcte, però que, insisteixo, les temporades són llargues, Gordon també sí, arribava per generar una competència que crec que a Rafinha li hauria anat molt bé. No oblidem que Rafinha és capità, que té una ascendència sobre aquell equip que és molt important, sobre els joves, sobre tota la resta. Vull dir, no és una sortida que jo entenc.
I que et vas jugar a l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid sense Rafinha.
Es va notar molt aquesta temporada, i ho hem dit sempre, quan no hi era Pedri i quan no hi era Rafinha. Llavors, a mi em sembla que és una baixa prou delicada. Si finalment s'acaba produint, com perquè es planifiqui bé i es busquin més alternatives al mercat per tot el que és
o sigui, tu
Rafinha en aquest equip.
A part de Flash Gordon, un altre.
Rashford.
Per exemple.
Ah.
Per exemple.
Rashford, jo crec ahir que va caducar l'opció, sí. Però necessites jo no descarto que durant l'estiu, sí, en funció dels aconteixements, al marge del nou...
És que era la voluntat.
Rashford,
vull dir,
pugui
fins fa
acabar...
Poc, deien que tots dos tenien un lloc, això
sí,
no és casual.
Quan van fitxar Flash Gordon, no, crec que vau explicar
no,
que dir, Rashford no estava descartat.
No.
En funció del que passi...
Però clar, és el mateix cas de Bernardo Silva. Cas de Bernardo Silva ja s'ha buscat la vida. Rashford...
Es buscarà la vida, també.
El seu cap està intentant seguir aquí.
Dos per lloc, millorant el nivell que ja tenies.
Correcte.
Doncs a partir d'aquí, posa't a dibuixar. I al costat esquerre, ara mateix, Rafinha
i
Gordon.
Si Flash Gordon millora el nivell de Rafinha.
El de Rafinha d'aquest any s'ha de veure, també, això. Clar,
en el cas de Rafinha, jo entenc que quan el Barça va decidir fitxar Gordon, li van dir a l'entrenador, hem de fitxar en Paquet per si marxa l'altre.
Clar.
Sí. Però no per si marxar ara.
Que Gordon... ha estat venint...
Correcte, és el que diu el Salmón, no per si marxa ara, per un futur.
Sí,
és que no és només per si marxa ara, és ja de cara a treballar amb una planificació posant el focus en el
és
futur.
És perquè quan marxi
Rafinha,
si és ara ja ho tens, però si és d'aquí un any, tu ja portes Gordon amb un any aquí.
I perquè no oblidem que l'any que ve tornaràs a estar fora de la norma UAU amb tots els problemes de l'estadi, etc. I tu has de planificar aquest any a 2-3 anys vista. És bàsica.
Estem dient tots el mateix, que està ben planificat per part del Barça i que ja veurem que decideix Rafinha. Salmurri, gràcies.
Molt bé, vagi bé.
El Mundial al tot costa.
Reobrim plana mundialista amb la ressaca de l'Espanya 0, Cap Verd 0. La Sònia ens feia un tastet a l'inici explicant-nos com ha anat aquest primer entrenament posterior a la mega patinada espanyola. Sònia, quin ambient es respira, com ha digerit Espanya aquest empat?
Sí, a efectes de classificació, és una patinada que no té conseqüències,
dic mega patinada perquè a mi el que va passar ahir em sembla que frega el ridícul, però de conseqüències efectivament no n'ha tingut cap.
Sí, jo crec que s'ho han pres bastant així, com una mica com tu. Ja saps que l'entorn d'Espanya és un punt ciclotímic i hem passat de l'eufòria a la depressió en 24 hores. Ahir a la selecció espanyola, a l'entorn, la sensació és que era la gran favorita per guanyar el Mundial i ara sembla que potser queden eliminats a la primera fase. Evidentment, això si diumenge guanyen l'Aràbia Saudita, doncs haurà quedat enrere. Si no la guanyen, òbviament, s'obrirà una crisi encara més forta. A l'entrenament, després d'uns dies on havíem vist els jugadors de la selecció espanyola amb moltes bromes, hi ha un grup molt jove, amb moltes ganes de gresca, exemplificat sobretot per la cara de Lamine Yamal, de Nico Williams i d'altres futbolistes, avui l'ambient era del tot diferent. Ja et dic, poques bromes, que ara més aviat de pomes agres per part dels jugadors. Després s'han animat una mica en alguna acció puntual, però vaja, que no tenien moltes ganes de riure, i s'entén, després de l'empat d'ahir, perquè suposa una decepció per tot el grup. I apareixia aquí a la sala de premsa Mikel Merino i jo pensava, potser descriure l'ambient com un ambient de funeral m'estic passant, però és que ha estat el mateix Merino que parlava de dol, ara ho sentireu, de dol i de derrota, quan, recordeu, van empatar, però la sensació del grup és que han perdut.
No se ha muerto nadie, no es un luto como tal. Pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
Doncs a mi m'encaixa més això que el que vaig sentir ahir. Ja sé que és una mica grandiloquent parlar de dol i de funeral, però el que volia dir és que a Espanya no li passa factura, però igual que quan t'elimina l'Albacete a la Copa, no s'acaba la temporada, continues, ets el mateix equip, però allò és una cagada com un piano, que et tregui un punt, una selecció ignota, és una cagada. Per mi és fer el ridícul. Ara, i això no treu que Espanya per mi continua sent favorita, però jo això d'avui...
Però que sí, però que això
més...
en els Mundials ja passa.
Que
és
sí,
a dir,
que sí.
Abans ho recordàvem, l'Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina el primer... L'Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina el primer partit del Mundial.
Sí,
l'Aràbia
Saudita no és Cap Verd. Hosti, és que Cap Verd són 600.000 sí. habitants.
Sí, sí. Clar. Bé, però ja saps que en aquest Mundial ho estem veient especialment, són 500.000 d'habitants i després tots els capverdians que durant els anys van marxar i que tenen fills i que, vull dir, de fet, molts d'ells no són ni nascuts a Cap Verd. Però en tot cas és veritat que el rànquing diu que és la selecció número 67 i que no havia guanyat cap selecció, no havia empatat amb cap selecció important fins ara, perquè, insisteixo, l'ambient és de derrota, però el que va fer Espanya ahir és empatar, és mostrar-se impotent davant d'una selecció a priori molt assequible, i jo crec que el que va fer, per exemple, Luis de la Fuente després del partit és intentar fer una mica balança, sabent que vindrien les crítiques, i intentant reivindicar que probablement acaba molestant més que una altra cosa a segons qui, que et reivindiquin els 32 partits invictes, perquè efectivament faltaria més que a sobre haguessis perdut en Cap Verd, doncs vas empatar.
És com si t'eliminen al camp de l'Albacete i dius, però tenemos 15 Champions, és exactament el mateix.
No, bueno, la diferència és que quan t'eliminen el camp de l'Albacete ja no pots jugar més. I aquests tenen l'oportunitat.
Ja
el que hem de veure...
És un resultat inexplicable.
És una norma o una excepció del partit d'ahir. I aquesta oportunitat la tenen. Jo crec que és un de tants partits dolentots que et poden sortir amb una Copa del Món, que Espanya jugant molt malament, molt diferent a com juga, va tenir les ocasions suficients per guanyar en certa claritat, i hauria jugat tan malament com ha jugat, guanyant el partit no haurien rebut les castanyes extraordinàries d'avui, que jo crec que no n'hi ha per tant. Vull dir, arriba un moment que tu, ara amb aquesta primera fase, t'estàs examinant i hem d'anar veient que has jugat malament. Sí, és una evidència, ho sap tothom, però la pilota a vegades no entra. Passen coses i...
Ara sembles de la Fuente.
No. És que jo no tinc l'instint patrio gaire desenvolupat, saps? No l'he tingut mai i he anat darrere de la selecció espanyola per tot el món. Eurocopes i Mundials. I tampoc l'he tingut mai. O sigui, però jo mirant el partit perquè aquestes coses en el futbol passen. Poden passar.
Sònia, perdona, que t'he interromput.
Sí. No, i amb l'estil de joc de la selecció espanyola, doncs, li passa de tant en tant, que té un estil de molt dominar la pilota, però si no, i és el que va passar ahir, si no tens prou intenció d'atacar, doncs segurament et poden passar aquestes coses. I tot i així, com diu el Miguel, els últims 10 minuts, aquell últim quart d'hora de la primera part, si Espanya s'hagués avançat, tot hauria canviat, però això passa a milers de partits, i el que es tracta, en especial en un Mundial, que és un torneig curt, és poder treure els punts. En tot cas, cal recordar que la selecció espanyola té una sèrie de jugadors tocats, entre ells el mateix Mikel Merino, que no arriben al 100% en aquest Mundial, i veurem si ho acaben pagant o no ho acaben pagant. Ahir Luis de la Fuente va fer sortir la minya mal als últims 20 minuts de partit. Ho comentàvem a la nit amb el Xavi Campos, que tenint en compte el resultat és més que probable que el forcin una miqueta més de cara al segon i que si no estava entre els plans ser titular, jo no descartaria que ho acabi sent, tot i que aquí és el mateix Luis de la Fuente qui ha de frenar l'entorn que li reclama que per què no va fer jugar més minuts a Minyamal, és que no mèdicament no es podia, el jugador
escolta, no pot ser que el resultat del Espanya-Cap Verd depengui de que Lamine sigui titular o no, sí, sí. O de que jugui 10 minuts, 20 o mitja hora.
Sí, també és veritat que l'entrada de Lamine va canviar bastant la decoració.
Però això ho canvia precisament sobre això, rival.
Sí,
precisament sobre això volia que sentíssiu la reflexió que fa Mikel Merino del que els hi suposa Lamine Yamal.
Sí, Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
Doncs sí, té sí. Raó Merino i sóc fatal fent apostes, però la meva és que Lamine serà titular en el segon partit.